Bon dia, bona hora, són les 8, és dijous 15 de gener del 26, un dia que comença amb molta boira en general a les nostres comarques. 5 minuts més. Un dia, per tant, grisot només de començar. Això sí, recomanem que circuleu, si aneu per carretera, amb molta precaució perquè la visibilitat és molt reduïda. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Quines temperatures tenim aquest matí? Es nota la presència de tanta humitat?
Doncs sí, perquè tenim temperatures relativament baixes. Ara mateix tenim 2 graus sota 0 a Vall de Núria, en tenim un de negatiu a Das, 2 graus positius ja els tenim a Mieres, en tenim 3 a les Preses, a la Vall d'en Bas, a Ripoll i a Olot, 4 graus a Camprodon i a Santa Pau, 6 a Castellfollit de la Roca i a Montagut, 7 graus a Besalú, a Girona, a Banyoles i a Figueres i 8 graus ja a Roses.
Doncs anem a l'avançament de la previsió meteorològica amb en Dani Ramírez.
Relativament igual, potser de dia baixa una mica la temperatura. Si aquest dimecres arribem a valors de 15-18 graus, demà una mica més avall, i la nit freda però amb glaçades tímides a l'interior, llevat de la Cerdanya, que tornarà a glaçar amb intensitat. Divendres es van nuvolant a la tarda i tarda-nit pot caure una petita nevada al Pirineu a 1.400 metres, i a partir de dissabte i diumenge podria entrar vent de xaloc, vent de llevant, portar més humitat amb una pertorbació. Veurem com acaba situant-se, però sobretot dissabte pot ploure, però entre diumenge i dilluns pluges més abundants, localment superiors als 50 o 100 litres per metre quadrat, i nevada important al Pirineu, al Prepirineu, a l'Alta Garrotxa, cap a 1.500 metres, però podria baixar a 1.200. N'estarem pendents d'aquest nou canvi de temps que pinta a llevantada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Són les 8 del matí amb 2 minuts. Titulars de la jornada d'aquest nou dia que tot just comença. Avui estem a dijous 15 de gener i la nostra mirada està situada a Ribes de Freser perquè la residència d'avis afronta problemes amb el sistema de calefacció des del 30 de novembre passat, després que la caldera principal deixés de funcionar correctament i que el sistema de biomassa no assoleixi la temperatura necessària. Fins ara s'han activat diferents mesures provisionals, ja que la solució definitiva requereix la fabricació d'una nova caldera.
La biomassa a la residència no ha deixat de funcionar aquest any. Per tant, s'han arribat a unes temperatures de 18-19 graus, la més freda, val? Però la calefacció de la residència no s'ha parat ni ha deixat d'estar en funcionament en cap moment. Sí que és cert que hi ha unes zones, una zona en la qual, doncs, que és la zona més vella, han arribat en aquestes temperatures més baixes, val? La resta de les zones han continuat arribant als 24 graus. En aquesta línia, el que es va fer va ser activar la caldera de gasoll per arribar a la temperatura. I aquesta caldera de gasoll s'ha espatllat.
És Mònica Sant Jaume, és l'alcaldessa de Ribes de Freser. L'oposició també hi ha dit la seva. Tots Fem Ribes ha publicat 7 al·legacions referents a la modificació de la taxa de la residència perquè, segons diuen, pugui garantir un sistema més just i equitatiu. Entre altres propostes, els republicans consideren que cal instaurar una entrada prioritària per la gent de la Vall de Ribes i Rodalies, així com establir un sistema de tarificació social. Tindrem temps d'escoltar-los. Avui també parlarem del sense llar, perquè davant d'episodis de fred extrem, com el de principis d'aquest mes, els serveis socials posen èmfasi en el seguiment a persones en situació sense llar o de molta vulnerabilitat habitacional.
Tot i que aquestes persones, en aquests casos, acostumen a trobar refugi per iniciativa pròpia, des del Consorci de Benestar Social del Ripollès també hi hauria recursos perquè no corrin un perill extrem.
Elisabet Ortega és directora del Consorci de Benestar Social.
Fem una visita express per assegurar-nos que la persona troba un aixopluc, és a dir, que la persona no corre un perill extrem si les temperatures han de baixar molt. Procurem, si ho necessiten, que tinguin doncs roba d'abric, si necessiten algú d'alimentació, en fi, i en casos de perill extrem doncs també miraríem la forma d'allotjar-los en aquells dies que es produeix aquesta situació.
L'Institut Català d'Energia ha presentat les propostes als alcaldes del Ripollès dins el pla conegut com a Pla Terra. És un pla territorial sectorial a nivell de tot Catalunya per la implementació de les energies renovables amb la mirada posada al 2050.
Un cop es posi en exposició pública, els alcaldes podran presentar les seves al·legacions i propostes. L'objectiu és aprovar el Pla Ter cap al gener del 2027, abans de les eleccions municipals.
L'Anna Camp és directora de l'Institut Català d'Energia.
Fa molts mesos fent aquesta metodologia, ha agafat 141 capes que En el fons no s'han inventat res, eh? El que han anat fent és anar-se reunint amb els diferents departaments, anar buscant doncs, inundabilitat amb l'ACA, amb boscos, no? Totes aquestes reunions que ja són criteris que hi ha a la Generalitat, ho han unit tot i ho han posat en un mapa. Quina capa ens falta ara, la local? No? Per exemple, quan vam anar a la Selva, que tenen aquells castells, no? Els municipis de la Selva, doncs a vegades la zona prioritària era just la que està sota el castell. No? Doncs això no els encaixa perquè, clar, per ells és com la zona que és més important.
Els productors de fesol de Santa Pau celebren la bona collita d'enguany. Feia tres temporades que no collien pràcticament res per culpa de la sequera i les condicions meteorològiques adverses.
No ha estat un any excepcional, però els productors estan satisfets. Alguns d'ells es plantegen demanar ajudes a la Generalitat per garantir la viabilitat d'aquest conreu, com fan altres comunitats autònomes amb altres productes, com per exemple Astúries amb la fava d'Asturiana.
Aquest any estem contents perquè la producció ha estat bona. Ja feia 3 anys que el temps no ens acompanyava gaire, molta sequera, altes temperatures, i aquest any també hi ha hagut altes temperatures, però no ha afectat tant el moment de la floració i el moment de fer les tavelles, de granar el fesol, i per sort hem tingut bona collita.
La bona collita de fesol de Santa Pau permetrà a joves productors poder fer les seves elaboracions.
És el cas d'en Xevi, que té un obrador i que després de 3 anys d'espera el podrà fer funcionar a ple rendiment gràcies a la bona collita d'enguany.
En aquest any ja podrem començar a fer diferents productes també en fesols i poder sortir més al mercat, la veritat. Vull dir, ja tocava. I que també puc variar, com fer cremes, fer productes diferents, que no sé, és el clàssic de conserva de fesol amb vidre. Doncs hi ficaré botifarra, després també puc fer com un hummus. Vull dir, em dona més sortida tenir més producte.
El dispositiu de seguretat de Nadal desplegat a la zona comercial d'Olot acaba sense fets destacables.
La presència dels agents ha donat tranquil·litat a comerciants i clients, segons la regidora de Comerç, Gemma Canalies, qui ha destacat la importància d'aquesta campanya per als comerciants.
Sí que ha estat una valoració molt positiva, sobretot per part del sector comercial. Veieu que també van fer aquesta campanya extraordinària en aquests moments tan importants de l'any, en el qual hi ha també probablement el triple més de persones al carrer durant aquesta campanya de Nadal.
Per cert que, ja que hem sortit a la campanya de Nadal, entrem en el món de les rebaixes. Els comerciants esperen una bona temporada a Olot. Els botiguers reconeixen que ja no són el que eren degut als descomptes constants que es produeixen durant tot l'any.
Des de l'ACO es mostren optimistes després dels resultats de la campanya de Nadal.
La presidenta de l'entitat és Esther Verdaguer.
Creiem que encara funcionen, però sí que és veritat que ja no són les mateixes que eren abans. Abans es concentraven ben bé en aquests 2 mesos de rebaixes i no hi existia res més, però ara, en el que dius tu, hi ha el Black Friday, hi ha diferents campanyes i òbviament online sempre hi ha descomptes i hi ha botigues que tenen descomptes permanents, vull dir que això fa que quedi més diluïda la campanya.
Can Trona farà un col·loqui sobre la democràcia participativa en la política municipal. A més, dins de la programació del mes de gener hi haurà documentals sobre els fenòmens migratoris durant la dictadura franquista.
Entre d'altres propostes hi haurà un concert de Montse Castellà en homenatge a Joan Baez, adaptant al català cançons de folk molt populars dels anys 70 contra la guerra al Vietnam.
L'objectiu d'aquesta mostra i d'altres activitats que fem és el de valorar, posar en valor la memòria històrica, de posar veu a la gent que ha estat silenciada, reprimida o exiliada. Més avui, més que mai, no? Que sembla ser que no ha passat res, que el Franco era un tio a la mort de Déu.
Avui també ens endinsarem a la plaça de la Llibertat de Besalú perquè un diorama dona lloc a una exposició inèdita al poble.
La mostra neix a partir d'una obra cedida per l'artista besaluenc Lluís Junca a l'Ajuntament i s'ha organitzat en col·laboració amb l'Associació de Pesebristes de Banyoles. L'exposició es pot visitar a l'església de Sant Julià de Besalú durant els caps de setmana fins a l'1 de febrer.
La manera de que semblés antic, que semblés una cosa vella, la tècnica de l'aïllant, rascar i pintar l'enguix i treballar perquè es vegessin les pedres. A la plaça hi ha les dos pres laterals i la pres frontal i un carrer que marxa, que és el Comte Tallaferro, i també s'ha de tenir molt en compte les figures més grans al principi, a davant, i les figures més petites a darrere, per donar aquesta perspectiva, aquesta profunditat que ha de tenir el diorama.
Anem als esports. L'Olot vol incorporar un altre jugador de banda i no preveu cap sortida més durant el mercat d'hivern.
El conjunt olotí ha realitzat 2 moviments durant aquest mes de gener, amb la sortida de Gompi i la incorporació de Pau Salvans. El director esportiu és Lluís Micaló.
Al final estem parlant més que de posicions, de perfils de jugadors que que puguin donar-nos algo que potser ens està faltant, no? Segurament ara si falta Martí Puigverd, per exemple, està clar que la posició de bandes faltaria una peça.
Olot acull per segona vegada consecutiva l'Europe Trophy. A més, el club tenis taula Olot tornarà a participar-hi amb l'objectiu de classificar-se per la pròxima fase.
Es durà a terme la Josep Jou i començarà aquest divendres al matí fins al diumenge. És la primera competició europea del 2026 en un any marcat per Olot com a ciutat europea de l'esport.
Escoltem el regidor d'esports, Aniol Sellabona.
S'han multiplicat els equips que hi participaran. Aquest any, a més doncs, també amb disciplina femenina, que l'any passat no hi va ser, i el que per nosaltres segurament també és el més important de tot, que és que tindrem el nostre club, el Club Tenis Taula Olot, participant, lluitant amb aquest objectiu clar que ja va aconseguir l'any passat, que és el de classificar-se per aquesta fase final.
L'Institut Abat Oliva de Ripoll fa les proves d'accés pels cicles de senderisme i muntanya mitjana.
Aquestes modalitats s'integren dins l'apartat d'ensenyaments esportius i capaciten els alumnes per exercir professionalment l'especialitat cursada. Les proves han tingut lloc entre dimarts i dimecres a Ripoll i han aplegat a més d'un centenar de participants.
La Mireia Andreu és professora d'ensenyaments esportius de l'Institut.
Són ensenyaments de règim especial que fem aquí a l'Institut. Són cicles de grau mitjà. I per poder-hi accedir, una de les condicions indispensables és que aprovin aquestes proves físiques d'accés. I llavors avui hem fet proves d'accés, en aquest cas de l'especialitat de muntanya, i hem fet senderisme i muntanya mitjana.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Està sent complicat aquest hivern a la residència de Ribes de Freser. Està tenint problemes amb el sistema de calefacció des del 30 de novembre, després que la caldera principal hagi deixat de funcionar correctament i que el sistema de biomassa no assoleixi la temperatura necessària.
Fins ara s'han activat diferents mesures provisionals, ja que la solució definitiva requereix la fabricació d'una nova caldera.
Carolina Ríos.
Des del 30 de novembre, la residència de Ribes presenta diferents problemes relacionats amb el sistema de calefacció. La incidència principal s'ha produït arran d'una avaria de la caldera principal, que funciona amb gasoil, i del fet que el sistema de biomassa no arriba a la temperatura necessària o desitjada. Aquesta situació ha generat queixes per part de familiars d'alguns usuaris que reclamen una millor gestió i solucions immediates. Des de la empresa gestora de la residència i des del consistori asseguren que s'està treballant per resoldre el problema. Així i tot, expliquen que la solució definitiva passa per la fabricació d'una nova caldera, un procés que requereix temps. Escolten a Mònica Sant Jaume, alcaldessa de Ribes.
La biomassa a la residència no ha deixat de funcionar aquest any. Per tant, s'han arribat a unes temperatures de 18-19 graus. La més freda, val? Però la calefacció de la residència no s'ha parat ni ha deixat d'estar en funcionament en cap moment. Sí que és cert que hi ha una zona en la qual, doncs, que és la zona més vella, han arribat en aquestes temperatures més baixes. Val? La resta de les zones han continuat arribant als 24 graus. En aquesta línia, el que es va fer va ser activar la caldera de gasoll per arribar a la temperatura. I aquesta caldera de gasoll s'ha espatllat.
De moment, s'han adoptat diverses mesures provisionals, com ara la desconnexió del sistema de biomassa de l'escola amb l'objectiu de garantir una millor aportació de la calor a la residència, així com la instal·lació de generadors. Des de Sumar confien que les mesures provisionals permetin garantir el benestar dels residents fins a la instal·lació de la nova caldera, prevista per a finals d'aquest mes.
Ens quedem encara a Ribes de Freser perquè precisament l'oposició Tots Fem Ribes ha publicat 7 al·legacions a la modificació de la taxa de la residència per, segons diuen, garantir un sistema més just i equitatiu.
Entre d'altres propostes, els republicans consideren que cal instaurar una entrada prioritària per la gent de la Vall de Ribes i Rodalies, així com establir un sistema de tarificació social.
Martí Palau.
Tots Fem Ribes ha presentat al·legacions a la modificació de la taxa de la residència de gent gran. Concretament, els republicans han proposat 7 punts sobre els quals creuen que el funcionament del servei pot millorar notòriament. L'oposició sol·licita una manera de garantir que hi hagi una certa prioritat pels potencials usuaris de la zona de la Vall de Ribes. Parla Joaquim Roquer, portaveu de Tots Fem Ribes.
Això, sabem que per llei és difícil de regular, però sí que es pot fer és una tarifació millor per persones de més properes. Val? Això la llei ho permet, llavors hem demanat que l'ordenança contempli això.
Les al·legacions també se centren en proposar bonificacions específiques no només per a les persones empadronades a Ribes, sinó també millorar el règim de devolució de dietes en cas d'hospitalització. De la mateixa manera, també es demana incorporar un sistema de tarifació social.
Si un avi està hospitalitzat, no? Doncs que es compensi els dies que aquest avi està hospitalitzat a un altre lloc a nivell de dietes o de despesa, perquè és veritat que la residència no té aquella despesa perquè l'avi no està aquí, està en un altre lloc. També temes de tarifació social. Sabem que doncs, si hi ha una persona doncs, té problemes doncs, per poder pagar, hi ha certes consideracions, però no està escrit a l'ordre.
Des de Tots Fem Ribes esperen ara la resposta de l'Ajuntament, el qual demanen que tingui en compte les al·legacions i millori la situació de la residència de Ribes, tant en termes de funcionament com d'equipament. Remarquen que la residència ha de ser un servei públic i accessible basat en criteris de justícia social.
Davant d'episodis de fred extrem com el de principis d'aquest mes, els serveis socials posen èmfasi en el seguiment a persones en situació sense llar o de molta vulnerabilitat habitacional. Tot i que aquestes persones, en aquests casos, acostumen a trobar refugi per iniciativa pròpia, des del Consorci de Benestar Social del Ripollès també hi hauria recursos perquè no corrin un perill extrem. Manté tots els detalls en Guido Sengerote.
Segons les dades del Consorci de Benestar Social del Ripollès, a la comarca hi ha unes 8 persones que a dia d'avui no tenen llar. Això no vol dir que dormin al carrer, però sí que poden passar nits en vehicles locals o infrahabitatges, cosa que els fa passar per una situació de vulnerabilitat extrema que requereix de seguiment per part dels serveis socials. En aquest sentit, davant d'episodis de fred accentuat, el Consorci i els seus tècnics s'asseguren que cap d'aquestes persones corrin perill. Ho explica Elisabet Ortega, directora del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
Fem una visita exprés per assegurar-nos que la persona troba un aixopluc, és a dir, que la persona no corre un perill extrem si les temperatures han de baixar molt. Procurem, si ho necessiten, que tinguin doncs, roba d'abric, si necessiten algú d'alimentació, en fi, i en casos de perill extrem, doncs, també miraríem la forma d'allotjar-los en aquells dies que es produeix aquesta situació. És veritat que amb aquesta última diguem alerta meteorològica que hi ha hagut, clar, les persones que estaven en aquesta situació, nosaltres quan les vam anar a veure no hi eren els llocs habituals. Ja estaven alertades de que es produïa aquesta situació i totes havien buscat aixopluc.
Per solucionar la situació d'aquestes persones sense llar, el Consorci de Benestar Social no disposa de recursos habitacionals. Sí que es compta amb una persona especialitzada en aquests casos que fa un seguiment de qui es troben en aquestes situacions de vulnerabilitat.
És el que es dedica doncs, a anar visitant aquestes persones i a intentar, tal com he dit, veure quines intencions tenen i si volen sortir d'aquesta situació i donar-los un cop de mà. Perquè, a més, clar, en aquests processos de deteriorament de les situacions personals hi ha un deteriorament també de l'autoestima. És a dir, la persona arriba a perdre la confiança en ella mateixa. I, per tant, el que nosaltres intentem és que la persona recuperi la confiança perquè hi hagi la possibilitat de que pugui refer la seva vida mínimament.
Aquestes persones es troben en un moment de gran inestabilitat i en cada cas es barregen moltes circumstàncies personals i úniques. Això obliga a un seguiment individual en cada cas per intentar trobar les solucions més adequades per donar-los un suport efectiu en tot moment.
Són les 8 i 18, és ara moment de parlar d'economia i de producció, perquè els productors de fesol de Santa Pau celebren la bona collita d'enguany. Feia 3 temporades que no collien pràcticament res per culpa de la sequera i les condicions meteorològiques adverses.
No ha estat un any excepcional, però els productors estan satisfets. Alguns d'ells es plantegen demanar ajudes a la Generalitat per garantir la viabilitat d'aquest conreu, com fan altres comunitats autònomes amb altres productes, com per exemple Astúries amb la fava asturiana.
Gerard Puigdemont.
Enguany en Lluís Sunyer està content perquè després d'anys travessia pel desert pot dir que ha tornat a tenir bona collita de fesols. No ha estat un any excepcional ni de bon tros, però almenys ha collit de mitjana 1.500 quilos per hectàrea.
Aquest any estem contents perquè la producció ha estat bona, Ja feia 3 anys que el temps no ens acompanyava gaire, amb molta sequera, altes temperatures, i aquest any també hi ha hagut altes temperatures, però no ha afectat tant el moment de la floració i el moment de fer les tavelles, de granar el fesol, i per sort hem tingut bona collita.
En Lluís detalla com ha acompanyat en gran part la meteorologia aquest any.
Les primeres glaçades potser ens han fet afanyar una mica més del compte a haver-los de recollir perquè no es glacessin el camp, però bueno, perquè van haver de plantar tard. Recordem que vàrem tenir un juny molt sec i calorós. Els que es varen plantar abans d'arribar a les calors del juny varen néixer molt bé. A les calors del juny va afectar potser una mica, va frenar una mica potser el creixement de la planta, però després van tenir un juliol plujós i fresc, que això va fer doncs que la floració i el granar li acompanyés molt. I després varen fer unes altres plantades a primers de juliol, quan van arribar les pluges, que per això han anat també amb la recollida tardana. Però tot i sigui en tardana, el temps hi ens hi ha acompanyat i ha fet un novembre sec i hem pogut recollir amb bastanta tranquil·litat.
Sigui com sigui, productors com en Lluís volen fer veure que el que fan els productors de la denominació d'origen protegit Fesol de Santa Pau és confiar i creure en un conreu únic, encara que de vegades no hi guanyin diners.
Els productors no estem contents, el que passa que és sort que els pagesos actuem com a pagesos i no actuem com a empresaris, perquè si haguéssim actuat com a empresaris, doncs després de 3 anys de pèrdua ja no haguéssim intentat tornar a provar aquest, el conreu, no? Però com que aquest conreu ens el sentim tan nostre i ja estem acostumats en èpoques de males collites, doncs no tirem la tovallola així com així i ho tornem a intentar.
En Joan Orri del Mas Martinyà de Santa Pau també celebra que enguany hagi tingut una collita normal, calcula haver fet en brut 15 o 16 tones.
Vinguent de 3 anys així dolents, és clar, no t'espaviles a sortir a vendre. La cosa va quedar parada, però bé, no hi ha cap problema i ara surt més gent. Els que ja teníem de tota la vida, més o menys, i no els havien pogut servir, aquest any no hi ha problema, i hem de veure com acabem entre els que ha de coure en Xevi i això, a veure si podem sortir més o no, perquè tampoc ens podem tornar bojos sortint a vendre, que no sabem l'any que ve què pot passar. Hem de tenir-ho més o menys controlat.
Ara productors com ell o el seu nebot, en Xevi Domènech, plantegen tocar la porta de la Generalitat perquè els ajudin econòmicament per tal de garantir la producció d'aquest fesol únic, basant-se en el que es fa a altres comunitats autònomes.
També demanar ajudes, que ara ho estem començant a valorar, perquè hi ha la Favada Asturiana, que tenen unes ajudes per plantar hectàrees. El seu govern els hi dona una petita ajuda, a veure si amb el fesol de Santa Pau ens poden donar també una petita ajuda per plantar i seguir continuant plantant-lo.
Hi fa un territori diferent dels altres, perquè allò només ho tenen allà, i l'administració d'allà ho ha sabut valorar.
Pel que fa als desperfectes que ocasionen els cabirols i altra fauna salvatge, tots els productors coincideixen que les trampes de la Generalitat no han funcionat. Diuen que el més eficient són les batudes dels caçadors. En el cas d'en Joan, també mirar d'enredar els animals i deixar camps amb restes de fesol més a prop del bosc perquè no facin mal a altres camps.
Per cert, que la bona collita del fesol de Santa Pau permetrà a joves productors poder fer les seves elaboracions. És el cas d'en Xevi, que té un obrador i que després de 3 anys d'espera el podrà fer funcionar a ple rendiment gràcies a la bona collita d'enguany.
En Xevi Domènech va impulsar el seu obrador de fesols a Santa Pau en uns anys en què les collites malauradament no van acompanyar. A ell l'afició i l'estima pels fesols li ve de família, del seu tiet Joan. Aquest any per fi pot veure com té producció i per tant ja pot començar a fer més productes al seu obrador.
En aquest any ja podrem començar a fer diferents productes també en fesols i poder sortir més al mercat, la veritat. Vull dir, ja tocava. I que també puc variar, com fer cremes, fer productes diferents, que no sé, és el clàssic de conserva de fesol amb vidre. Doncs hi ficaré botifarra, després també puc fer com un hummus. Vull dir, em dona més sortida tenir més producte.
I és que ell, com un dels productors joves de la denominació d'origen protegit Santa Pau, anima més gent a fer fesols.
Hem d'intentar que la gent també comenci tornant a plantar aquí Santa Pau, que de la vintena que eren són
7.
Sí, 7.
És un any, diu, per fer marca pròpia i perquè els productes que fa es deixin veure més.
Si no hi hagués algun any bo com aquest, seria per plegar quasi bé, perquè
plegar, sí.
No sortiria a compte fer-ho i tirar endavant, la veritat.
Anem als esports. L'Olot vol incorporar un altre jugador de banda i no preveu cap sortida més durant el mercat hivernal. El conjunt olotí ha realitzat dos moviments durant aquest mes de gener amb la sortida de Gompi i la incorporació de Pau Salvans. Roger Isern.
La Unió Esportiva Olot vol reforçar-se per aquesta segona volta, però amb una única condició: millorar l'equip actual. Des de la direcció esportiva, amb Lluís Micaló al capdavant, l'Olot té previst incorporar un altre jugador de banda després de la baixa de Gompi i la lesió que sembla de llarga durada de Martí Puigverd, tot i que s'està valorant si el jove jugador garrotxí ha de passar pel quiròfan després de tenir una fissura al menisc. No obstant això, aquesta setmana la Unió Esportiva Olot ha fet oficial el retorn de Pau Salvans com el primer fitxatge d'aquest mercat d'hivern. Micaló explica que en moltes ocasions és molt complicat poder competir contra altres clubs de la categoria per la gran diferència econòmica entre uns i altres. Micaló també explica quines són les posicions que s'han de reforçar durant aquest mercat hivernal.
Doncs al final estem parlant més que de posicions, de perfils de jugadors que puguin donar-nos algo que potser ens està faltant, no? Segurament ara si falta Martí Puigverd, per exemple, està clar que la posició de bandes faltaria una peça, i llavors doncs aquesta peça s'hauria de complementar. A partir d'aquí, doncs, si trobem el perfil, un perfil de jugador que ens pugui donar algo extra, ho plantejarem. El que està clar és més que ara mateix per Martí Puigverd necessitem l'entrada d'un jugador, si és que es confirma el que sembla que es confirmarà.
Després de la primera volta, la Unió Esportiva Olot es troba en una situació cada vegada més complicada. La raó és que en aquestes últimes 5 jornades el conjunt olotí no ha aconseguit cap victòria. Tot i això, després d'aquesta meitat de temporada, incorporacions com les de Mafeo, Martí Soler i Joel Arumí a principi de temporada han destacat i han encaixat amb el joc que vol proposar l'Olot de Roger Vidal. Tot i això, Micaló explica que si no hi ha ofertes molt importants, la idea és que no surti cap jugador més.
Perruqueria Pili López torna a obrir les seves portes, ara amb el nom de Perruqueria Pili. Sabem que el teu estil parla per tu i, per això, t'oferim talls actuals, colors amb personalitat i tractaments que donen vida al teu cabell. Som l'antiga Perruqueria Pili López, ara amb una nova imatge però amb la mateixa dedicació de sempre. Vine al carrer Madrid 82, al barri de Pequín, darrere del Carrefour, ben bé al costat d'on érem fins ara, o demana la teva cita al 972 97 52 70. I si ets una persona jubilada, aprofita el 10% de descompte que t'oferim. Perruqueria Pili, la teva imatge, el teu estil.
He començat l'any amb menys energia, em sento inflamada, amb males digestions, necessito tornar a sentir-me lleugera i potser també perdre pes i no sé com fer-ho.
La solució la tens a Naturhaus, un mètode eficaç amb assessorament professional i un seguiment setmanal gratuït. Notaràs els resultats des de la primera setmana. No t'ho pensis més i confia en Naturhaus. Per a més informació, truca al 972 26 98 08 o vine a la plaça del Mig d'Olot. Naturhaus, tu pots, creiem en tu.
Aquest diumenge 18 de gener, Puigpardina celebra l'aplec de Sant Antoni. A les 9 del matí, trobada a la plaça de l'Església de Santa Maria per acompanyar el Sant amb totes les mascotes. A 9:45, sortida a peu cap a Sant Antoni amb totes les mascotes. Es pujarà per la carretera. Per tant, el trànsit de vehicles quedarà restringit des de 9:45 a 11:45 del matí. A 11:45, benedicció i tot seguit coca, xocolata i fuet per tothom. I a 12:45, celebració de la paraula amb l'acompanyament de la coral dels hostalets. Aplec de Sant Antoni de Puigpardines, tradició, animals i bona companyia. En cas de mal temps, tots els actes es faran a l'Església de Santa Maria.
Per què ajuden els qui ajuden? Treballadors socials, educadors, voluntaris, investigadors. Malgrat les dificultats, dediquen el dia a dia a ajudar els altres perquè creuen en l'utopia d'una societat més justa per tothom. Perquè l'impossible és només una mica més difícil que les coses difícils. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
T'has imaginat mai un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts a transformar el teu benestar amb tractaments de darrera generació, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 87 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Bon dia, bona hora, són 8:45 del matí, ens posem en situació. Aquests són els principals continguts informatius del dia.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La residència de Ribes afronta problemes amb el sistema de calefacció des del 30 de novembre, després que la caldera principal deixés de funcionar correctament i que el sistema de biomassa no assoleixi la temperatura necessària. Fins ara s'han activat diferents mesures provisionals, ja que la solució definitiva requereix la instal·lació d'una caldera nova. Escoltem la Mònica Sant Jaume, és l'alcaldessa del municipi.
La biomassa a la residència no ha deixat de funcionar aquest any. Per tant, s'han arribat a unes temperatures de 18-19 graus, la més freda, val? Però la calefacció de la residència no s'ha parat ni ha deixat d'estar en funcionament en cap moment. Sí que és cert que hi ha unes zones, una zona en la qual, doncs, que és la zona més vella, han arribat en aquestes temperatures més baixes, val? La resta de les zones han continuat arribant als 24 graus. En aquesta línia, el que es va fer va ser activar la caldera de gasoll per arribar a la temperatura. I aquesta caldera de gasoll s'ha espatllat.
Tots fem Ribes ha publicat 7 al·legacions referents a la modificació de la taxa de la residència per, segons diuen, garantir un sistema més just i equitatiu. Entre d'altres propostes, els republicans consideren que cal instaurar una entrada prioritària per la gent de la Vall de Ribes i Rodalies, així com establir un sistema de tarificació social. L'escoltem a Joaquim Manroquer, és el portaveu de la formació.
Això, sabem que per llei és difícil de regular, però sí que es pot fer és una tarifació millor per persones de més properes, val? Això la llei ho permet, llavors hem demanat que l'ordenança contempli això.
Davant d'episodis de fred extrem com el de principis d'aquest mes, els serveis socials posen èmfasi en el seguiment a persones en situació sense llar o de molta vulnerabilitat habitacional. Tot i que aquestes persones en aquests casos acostumen a trobar refugi per iniciativa pròpia, des del Consorci de Benestar Social del Ripollès també hi hauria recursos perquè no corrin un perill extrem. Hem parlat amb l'Elisabet Ortega, ella és directora del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
Fem una visita express per assegurar-nos que la persona troba un aixopluc, és a dir, que la persona no corre un perill extrem si les temperatures han de baixar molt. Procurem, si ho necessiten, que tinguin, doncs, roba d'abric, si necessiten alguna d'alimentació, en fi, i en casos de perill extrem, doncs, també miraríem la forma d'allotjar-los en aquells dies que es produeix aquesta situació.
Avui també hem d'anar cap a Santa Pau perquè els productors de fesol celebren la bona collita d'enguany. Feia 3 temporades que no collien pràcticament res. Alguns d'ells s'estan plantejant la possibilitat de demanar ajudes a la Generalitat per garantir la viabilitat d'aquest conreu, com fan altres comunitats autònomes, com per exemple Astúries amb la fava.
Aquest any estem contents perquè la producció ha estat bona. Ja feia 3 anys que el temps no ens acompanyava gaire, molta sequera, altes temperatures, i aquest any també hi ha hagut altes temperatures, però no ha afectat tant el moment de la floració i el moment de fer les tavelles, de granar el fesol, i per sort hem tingut bona collita.
La bona collita de fesol de Santa Pau permetrà a joves productors poder fer les seves elaboracions. És el cas d'en Xevi, que té un obrador i que després de 3 anys d'espera el podrà fer funcionar a ple rendiment gràcies a la bona collita d'enguany. Ell mateix reconeix que ha estat una molt bona notícia els resultats de la collita d'aquest 2025.
En aquest any ja podrem començar a fer diferents productes també en fesols i poder sortir més al mercat, la veritat. Vull dir, ja tocava. I que també puc variar, com fer cremes, fer productes diferents, que no sé, és el clàssic de conserva de fesol amb vidre. Doncs hi ficaré botifarra, després també puc fer com un hummus. Vull dir, em dona em dona més sortida tenir més producte.
El dispositiu de seguretat de Nadal desplegat a la zona comercial d'Olot acaba sense fets destacables. La presència dels agents ha donat tranquil·litat a comerciants i clients, segons la regidora de Comerç, Gemma Canalias.
Sí que ha estat una valoració molt positiva, sobretot per part del sector comercial. Veieu que també van fer aquesta campanya extraordinària en aquests moments tan importants de l'any, en el qual hi ha també probablement el triple més de persones al carrer durant aquesta campanya de Nadal.
I els comerciants d'Olot esperen una bona temporada de rebaixes. Els botiguers reconeixen que ja no són el que eren degut als descomptes constants que es produeixen durant tot l'any. Des de l'ACO es mostren optimistes després dels resultats de la campanya de Nadal. La presidenta de l'entitat és l'Esther Verdaguer.
Creiem que encara funcionen, però sí que és veritat que ja no són les mateixes que eren abans. Abans es concentraven ben en aquests dos mesos de rebaixes i no hi existia res més, però ara, el que dius tu, hi ha el Black Friday, hi ha diferents campanyes i, òbviament, online sempre hi ha descomptes i hi ha botigues que tenen descomptes permanents, vull dir que això fa que quedi més diluïda la campanya.
Can Trona farà un col·loqui sobre la democràcia participativa en la política municipal. La més dins de la programació del mes de gener hi haurà documental sobre els fenòmens migratoris durant la dictadura franquista. Entre d'altres propostes, hi haurà un concert de Montse Castellà en homenatge a Joan Baez, adaptant al català cançons de folk molt populars dels anys 70 contra la guerra del Vietnam. Escoltem precisament en Lluís Amat, ell és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, dient que cal sempre tenir molt present la memòria històrica.
L'objectiu d'aquesta mostra i d'altres activitats que fem és el de valorar, posar en valor la memòria històrica, de posar veu a la gent que ha estat silenciada, reprimida o exiliada. Més avui, més que mai, no? Que sembla ser que no ha passat res, que el Franco era un tio a l'amor de Déu.
Un diorama de la plaça de la Llibertat dona lloc a una exposició inèdita a Besalú. La mostra neix a partir d'una obra cedida per l'artista besaluenc Lluís Juncà a l'Ajuntament i s'ha organitzat en col·laboració amb l'Associació de Passebristes de Banyoles.
La manera de que semblés antic, que semblés una cosa vella, la tècnica de l'aïllant, rascal i pintar l'enguix i treballar-ho perquè es vegessin les pedres a la plaça, hi ha les dos pres laterals i la pres frontal i un carrer que marxa, que és el Comte Tallaferro, i també s'ha de tenir molt en compte les figures més grans al principi, a davant, i les figures més petites a darrere, per donar aquesta perspectiva, aquesta profunditat que ha de tenir el diorama.
L'Olot vol incorporar un altre jugador de banda i no preveu cap sortida més durant el mercat hivernal. El conjunt olotí ha fet dos moviments durant aquest mes de gener amb la sortida de Gompi i la incorporació de Pau Salvans. Escoltem el director esportiu de la Unió Esportiva Olot.
De mercat teníem el tema de Gompi, que sí que ho teníem bastant assimilat, que havia de sortir per les dues bandes havia de sortir. El resto, nosaltres estem encantats amb tots els jugadors, estan intentant sumar des del que poden, estan tenint un bon dia a dia, estan respectant el club, tenen uns valors alineats amb el club, per tant, per el que fa a nosaltres no sortirà ningú. Una altra cosa és que ens vingui un jugador i ens digui que no es sent còmode, que vol sortir català, i després estudiarem la seva situació, però no per part nostra.
Olot acull per segona vegada consecutiva l'Europe Trophy. A més, el club tenis taula Olot tornarà a participar-hi amb l'objectiu de classificar-se per la pròxima fase. Es durà a terme a la Josep Jou i començarà aquest divendres al matí fins al diumenge. És la primera competició europea del 2026 en un any marcat per Olot com a ciutat europea de l'esport. L'Enric Llagostera és el president del club tenis taula Olot.
Sembla que és fàcil, però no és fàcil. S'han d'anar a buscar taules a Franqueses del Vallès, s'han de traslladar tot el material d'un pavelló a l'altre perquè tenim el nostre material doncs desat als magatzems de l'altre pavelló. S'ha de coordinar, doncs, la vinguda d'aquests 15 equips, inclús el nostre, lligar-ho tot, vols d'avió, hotels, allotjaments, menjars, àpats, desplaçaments, trasllats, etc.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
A Catalunya, Espanya i el món, Montero diu a les comunitats que podran triar entre el nou model de finançament o bé l'antic.
Durant el Consell de Política Fiscal i Financera, la ministra d'Hisenda trasllada als consellers que cada territori podrà decidir si s'acull o no el sistema pactat amb Esquerra Republicana.
El govern no renovarà el conveni amb Endesa per condonar els impagaments de clients vulnerables.
El conveni amb l'elèctrica per protegir famílies vulnerables va caducar el 31 de desembre i la Generalitat alega que ja hi ha altres mecanismes.
Cau a Catalunya una banda internacional dedicada a robar paquets d'Amazon.
Van crear empreses de transport aparentment legals, però els seus camioners es desviaven de la ruta per fer una parada no prevista i permetre que altres companys de l'organització s'enduguessin els articles més valuosos.
Julio Iglesias hauria obligat les treballadores domèstiques a fer-se ecografies i proves de VIH.
La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha obert una investigació i, segons l'organització que representa les dues dones, prendrà declaració a les denunciants en qualitat de testimonis protegits.
Els Estats Units retiren personal de la principal base a l'Orient Mitjà en plena tensió amb l'Iran.
Les ONG iranianes a l'exterior denuncien dificultats per obtenir informació respecte al nombre de morts i detinguts en la repressió contra els manifestants.
I atenció, perquè Dinamarca i Groenlàndia veuen inacceptable la proposta dels Estats Units, però s'avenen a negociar la seguretat a l'illa.
Suècia, Noruega, Alemanya i França enviaran soldats a Groenlàndia responent a la petició de Dinamarca de reforçar la presència militar a l'illa.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Matí de boires, previsió del temps, novetats, Dani?
Relativament igual, potser de dia baixa una mica la temperatura. Si aquest dimecres arribem a valors de 15-18 graus, demà una mica més avall, i la nit freda però amb glaçades tímides a l'interior, llevat de la Cerdanya, que tornarà a glaçar amb intensitat. Divendres es van nuvolant a la tarda i tarda-nit pot caure una petita nevada al Pirineu a 1.400 metres. I a partir de dissabte i diumenge podria entrar vent de xaloc, vent de llevant, portar més humitat amb una pertorbació. Veurem com acaba situant-se, però sobretot dissabte pot ploure, però entre diumenge i dilluns pluges més abundants, localment superiors als 50 o 100 litres per metre quadrat i nevada important al Pirineu, al Prepirineu, a l'Alta Garrotxa, cap a 1.500 metres, però podria baixar a 1.200. N'estarem pendents d'aquest nou canvi de temps que pinta a llevantada.
Bassols Energia presenta La Guardiola Universal, una nova manera de premiar la teva energia. Per cada acció responsable que fas, com estalviar, compartir o comprar al teu entorn, acumules beneficis. I atenció, cada any que continues amb nosaltres, la teva guardiola creix amb diners gràcies al pla de fidelitat. Descobreix-ho a bassolsenergia.com. Bassols Energia. L'energia que dones et torna.
Tres minuts i ens plantem a tres quarts de nou. L'Institut Català d'Energia ha presentat les propostes als alcaldes del Ripollès dins el Pla Plater. És un pla territorial sectorial a nivell de Catalunya per la implementació de les energies renovables amb l'objectiu fixat en el 2050. Un cop es posi en exposició pública, els alcaldes podran presentar les seves al·legacions i propostes. L'objectiu és aprovar el Plater cap al gener del 2027, abans de les eleccions municipals. En té tots els detalls la Laura Segú.
En la sessió plenària del Consell d'Alcaldia s'ha presentat l'estudi preliminar Plater als alcaldes, un pla d'abast català, territorial, sectorial per la implantació d'energies renovables en què tots els municipis de Catalunya hauran d'assolir uns objectius i endreça de les energies renovables d'ara i fins al 2050. Si el 2017 les energies renovables a Catalunya eren d'uns 3.500 megawatts, de cara al 2050 l'objectiu és arribar als 62.000. Des del Plater es vol repartir entre territoris la generació d'energia en funció de la seva capacitat, sobretot per ubicar energia fotovoltaica i eòlica. Cada poble haurà d'estudiar la viabilitat de les propostes presentades. Es preveu que el període d'exposició pública s'allargui uns 3 mesos a partir del mes de febrer-març i l'objectiu és poder aprovar el Plater cap al gener del 2027, abans de les eleccions municipals. Escoltem Anna Camp, la directora de l'Institut Català d'Energia, i en Jaume Margarit, el cap de la Divisió de Planificació Energètica ICAEN.
De molts mesos fent aquesta metodologia, ha agafat 141 capes, que en el fons no s'han inventat res, eh? El que han anat fent és anar-se reunint amb els diferents departaments, anar buscant doncs, inundabilitat amb l'ACA, amb boscos, no? Totes aquestes reunions que ja són criteris que hi ha a la Generalitat, ho han unit tot i ho han posat en un mapa. Quina capa ens falta ara, la local? No? Per exemple, quan vam anar a la Selva, que tenen aquells castells, no? Els municipis de la Selva, doncs a vegades la zona prioritària era just la que està sota el castell, no? Doncs això no els encaixa perquè, clar, per ells és com la zona que és més important. Doncs els encaixava més que fos a prop del polígon industrial, no? Que tenen l'AP7 allà que els hi passa, doncs, per tant, ara el que hem de fer una mica, o l'exercici que heu de fer vosaltres, és baixar aquesta proposta en la vostra realitat municipal. Per això diem que el plàter, que el que presentem avui són els resultats preliminars i que esperem, i és superimportant, que vosaltres, si ja veieu alguna cosa que no us encaixa, ens feu arribar les vostres propostes.
Si un municipi tindrà els seus valors, també això ho veureu en els mapes que us donarem, aquests mateixos valors, pel que sigui, doncs vol preservar tot el sòl agrícola que pugui perquè li dona un valor, doncs pot fer coses perquè tota la potència miri d'anar a sòls artificialitzats o en edificis, no tot el que faci de més amb edificis i sòls artificialitzats no caldrà que ho faci a terra. És una mica més certa, també hi ha municipis al revés, que volen preservar doncs, els seus edificis, les seves que són nuclis antics bonics i prefereixen fer-ho a terra. Cada municipi sabrà el que vol fer, però que podrà jugar, diguéssim, amb aquests tres valors, que el que és l'objectiu foren la suma dels tres. Vale?
Des de l'Institut Català d'Energia també s'afegeix que existeix la possibilitat de fer un canvi de planejament en el POU, mentre d'altres, si es veu necessari per acabar de dibuixar les zones de generació de renovables per part de cada ajuntament.
L'any ha començat especialment calent en general en la geopolítica, sobretot provocat per Donald Trump, després que hagi detingut el president del país, Nicolás Maduro, i que, doncs bé, en definitiva, hagi posat tota l'economia mundial en estat d'alerta, perquè el cas de Venezuela no serà la seva única fita, sinó que, com sabem, Donald Trump vol anar més enllà. Però la nostra pregunta que ens fem avui és: la comunitat veneçolana com ha rebut la notícia de la detenció de Maduro? La comunitat veneçolana que viu a les nostres comarques. En Jorge Burita va venir a Olot ara fa 9 anys, ara té en residència provisional. Ell està aquí amb la seva família i el tenim a l'estudi dels 5 minuts més. Què tal, Jorge? Com estàs? Bon dia.
Bon dia, com estem?
Gràcies per acceptar la invitació d'aquest programa. Quina és la teva història, Jorge?
Bueno, mi historia llega a raíz de que no quisimos seguir con los mandatos del gobierno actual, que es, ya había pasado Chávez, era presidente Nicolás Maduro. Decidimos no seguir votando en las últimas elecciones que tuvimos en Venezuela, y a raíz de eso nos fueron amenazas porque nosotros éramos funcionarios públicos. Mi esposa trabajaba en la vicepresidencia, yo trabajaba en Bolivariana de Puerto, y a raíz de eso nos fueron amenazando, tanto así que decidimos dejar todo para salir huyendo de nuestro país.
No es fácil, ¿no?, dejar el país enrere.
No es fácil para nada. Dejar a nuestros familiares, dejar todo por nada. Pero gracias a Dios aquí nos han tratado como una familia. No nos han visto así extraños, sino más bien hemos tenido mucha receptividad y mucha armonía y cariño aquí en Olot.
Venezuela, desde la distancia, ¿cómo la veíeu?
La vemos fuerte, ya que la economía es muy débil, la economía hoy vale algo, mañana vale tres veces, en las medicinas, en todo ese tipo de cuestión es fuerte. Después de la detención del presidente, las cosas se han puesto peor. En Venezuela hacen una operación Tuntún. La operación Tuntún es, piensas distinto al gobierno y te meten preso. Que en tanto así han habido muchos presos políticos, que ahorita tengo entendido que han soltado algunos, no todos, pero la gente tiene miedo a eso. Hay muchas personas que estamos aquí que nos dicen que no mandemos cuestiones de política a nuestra familia porque puede ser amenazado y pueden... lo pueden detener por eso.
És a dir, que si detecten que vosaltres des d'aquí els envieu qualsevol cosa relacionada amb la política, poden prendre represàlies contra sí. la vostra família, sí. això encara avui.
Sí, sí, sí.
Mm. Com vau viure la detenció de Nicolás Maduro? Com us en vau assabentar? Com us en vau enterar de la detenció de Nicolás Maduro i com ho vau viure?
Bueno, nosotros vivíamos al frente Fuerte Tiuna, y nuestra familia fue que nos llamaron, o sea, en ese momento del bombardeo y esa situación, y nos enteramos a través de ellos, pues, que estaban en Venezuela. Uh-huh. Y fue algo incertidumbre porque pensábamos que iba a ser algo peor, algo mayor, pero gracias a Dios no hubo tantos muertos que lamentar.
¿Esteu contents de la detenció de Nicolás Maduro?
Claro, porque es un paso a la democracia y un paso menos a la dictadura.
¿Confieu en Donald Trump?
Sí. Todo que sea algo de esperanza para una libertad es confiable.
Confieu, per tant, que hi haurà un procés democràtic, tot i que de moment encara continua havent-hi el règim.
Sí, bueno, confiamos en lo que él dice, la transición para un gobierno venezolano en democracia.
Jorge, han detingut a Nicolás Maduro, però s'ha acabat el problema o no?
No, porque queda el brazo armado, o sea, Maduro era como decir el presidente, pero atrás quedaban las Fuerzas Armadas, quedan los colectivos, queda el presidente, el ministro de la Defensa, que es Diosdado Cabello Rondón. Queda mucha tela que cortar, como dicen aquí.
Uh-huh. ¿Qué pasará en Venezuela a partir d'ara? És a dir, ara s'hauria d'obrir teòricament un procés de transició. Sabem que Donald Trump enveja sobretot el petroli, el petroli de Venezuela. Confieu que el país farà un canvi a partir d'ara o teniu certes pors?
Todo el mundo quisiéramos que sí, pero es fuerte porque la generación que creció con este socialismo es una generación que está acostumbrada a hacer las cosas irregulares, a hacer las cosas no debidas. Muchas personas salimos del país huyendo de ese tipo de personas, de los secuestros, de las amenazas del gobierno. Esperemos que despertemos los venezolanos conscientes, los venezolanos que queremos a una Venezuela libre, despertemos y sigamos adelante para que podamos ser libres y Venezuela sea la Venezuela de antes.
Si les coses canviessin, ¿tornaries a viure a Venezuela, Jorge?
En realidad no, porque mis hijas han crecido aquí. Mis hijas llegaron con la mayor con 3 años, la menor con 7 meses. Tengo un hijo recién nacido que nació aquí, tiene 2 años. Y mis hijas están muy conformes, o sea, mis hijas se sienten catalanas. Ellas son felices, el futuro de mis hijas yo la veo aquí.
Jorge Burita, gràcies per haver vingut als 5 minuts més i explicar-nos la vostra història i traslladar-nos una mica com se sent la comunitat veneçolana després d'aquests canvis que asseguren el país. Veurem cap a quina direcció. Gràcies per ser amb nosaltres, t'esperem un altre dia.
Vale, gracias.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Temps ara pels esports. Olot acull per segona vegada consecutiva l'Europe Trophy. A més, el Club Tenis Taula Olot tornarà a participar-hi amb l'objectiu de classificar-se per la pròxima fase.
El Club Tenis Taula Olot torna a organitzar la primera ronda de la tercera màxima competició europea del tenis taula. L'any passat van ser 4 equips els que van participar-hi. Enguany s'ha multiplicat per 4 el nombre d'equips i, a més, també hi haurà tenis taula femení. De fet, una de les raons per les quals la ETU, la Unió Europea de Tenis Taula, ha decidit que se celebri a la ciutat d'Olot és per la bona organització de la passada edició. Ho explica el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sallamona.
Equips s'han no sumat, s'han multiplicat els equips que hi participaran. Aquest any, a més doncs, també amb disciplina femenina, que l'any passat no hi va ser. I el que per nosaltres segurament també és el més important de tot, que és que tindrem el nostre club, el Club Tenis Taula Olot, participant, lluitant amb aquest objectiu clar que ja va aconseguir l'any passat, que és el de classificar-se per aquesta fase final.
Més equips vol dir que a escala organitzativa també és més complicat. De fet, hi vindran equips femenins de Bèlgica, Itàlia i també dos dels millors equips espanyols, com el Jaén i el Linares. La competició jugarà en 5 jornades amb 7 taules simultànies, 3 per a la competició femenina i 2 per a la masculina. El president del Club Tenis Taula Olot, Enric Llagostera, explica que en l'àmbit organitzatiu no és complicat.
Sembla que és fàcil, però no és fàcil. S'han d'anar a buscar taules a Franqueses del Vallès, s'han de traslladar tot el material d'un pavelló a l'altre, perquè tenim el nostre material doncs, desat als magatzems de l'altre pavelló. S'ha de coordinar doncs, la vinguda d'aquests 15 equips, inclús el nostre, lligar-ho tot, vols d'avió, hotels, allotjaments, menjars, àpats, desplaçaments, trasllats, etc.
Un dels atractius d'aquesta competició europea és que també hi participa el Club Tenis Taula Olot. De fet, el conjunt olotí va aconseguir guanyar l'edició passada i l'objectiu continua sent el mateix. El Club Tenis Taula Olot es troba en un grup de 5 equips, 3 italians i un belga, i els dos primers aconseguiran un bitllet per a la pròxima fase. El vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavi Selles, analitza els rivals.
Equips italians són una sorpresa. El Logi Zouderghem de Belga ja hi vam jugar-hi l'any passat, no és un mal equip. Els tres equips són italians, són de Sardenya, tenen alguns bons jugadors, alguns d'ells participant en alguns equips, competint per alguns equips a la superdivisió. Bueno, serà difícil aquestes competicions, no hi ha res fàcil, però nosaltres presentem uns quatre jugadors que pensem que han de ser capaços doncs, de tirar endavant i portar-nos a la fase final, i confiem totalment.
El Club Tenis Taula Olot jugarà amb quatre jugadors nacionals: Rafael de las Heras, Miguel Ángel Pantoja, Arnau Pons i el jugador de la casa, Arnau Roca. L'Olot jugarà divendres a partir de les 10 del matí, divendres a les 5 de la tarda, dissabte a les 5 de la tarda i diumenge en horari matinal.
Tanquem la paradeta i tornem demà. Gràcies, salut, bon dia a tothom. 5 minuts més.